Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
I ara comencem la tertúlia de l'Econòmics, que avui dedicarem a analitzar els canvis que s'estan implementant en els sectors industrials més contaminants del món. Escoltàvem la cançó The World to Come, El món que ve, de Frederica Stahl, de la banda sonora de la pel·lícula documental Demain, Mañana, Demà, que critica l'explotació dels recursos naturals, perquè avui volem parlar de minimitzar l'impacte ambiental de les activitats més contaminants. El darrer informe de l'Agència Europea de l'Energia, que analitza les dades sobre les emissions de les majors instal·lacions industrials que els estats membres han de reportar a la Unió Europea, indica que les plantes de producció d'energia elèctrica a partir de combustió de carbó són les principals responsables de la contaminació de l'aire. Altres sectors industrials, com el tèxtil, el miner i l'agropecuari, també presenten alts nivells de contaminació. Però les mesures preses en matèria de canvi climàtic a l'Acord de París està fomentant la presa de mesures per minimitzar l'impacte ambiental de les activitats industrials més contaminants. Tant de bo. Per abordar aquest assumpte, ens acompanyen Enric Carrera, director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bona nit, Enric.
Bona nit.
I Laura Pérez, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona nit, Laura.
Bona nit.
Arran de l'Acord de París, Europa es proposa reduir de manera dràstica les emissions entre el 2020 i el 2030. Fins ara hem escoltat molt ressò amb les mesures per a la reducció d'emissions dels cotxes, però una altra batalla ha de lliurar, i que s'ha de lliurar, prové del sector industrial. Enric, podem quantificar d'alguna manera, perquè els oients tinguin una visió, el grau d'emissions provocades pels sectors industrials, la podem quantificar?
Mira, jo parlaré del tèxtil i el situaré en un context dels altres sectors. L'indústria tèxtil emiteix una quantitat de gasos d'efecte hivernacle igual a tots els moviments d'aviació internacional i el transport marítim. Aquesta dada jo crec que és prou significativa.
Més que impactant,
donar,
diria
impactant,
jo.
Més que donar números, perquè això sempre s'oblida, jo crec que l'important és la relació. No? I per produir una tona de producte tèxtil generem 17 tones de gasos d'efecte hivernacle. El sector químic, la relació és a 3,5, i el sector paperer és de 1 a 0,9. Per tant, estem clarament en un sector industrial que el conjunt del sector industrial, perquè és que el sector tèxtil és extremadament llarg i per tant no podem centrar-nos en una part del procés. El procés és llarguíssim, des de que es fa la fibra fins que consumim un mitjó, doncs hi ha molts processos.
I el netegem.
I el netegem.
Clar, perquè també entenc que dins d'aquest efecte, aquesta contribució a l'efecte hivernacle, també hi ha la fase final, que és aquells cops, no?, que anem rentant la nostra roba d'una forma, jo diria, excessivament continuada. No?
De fet, una gran part dels impactes ambientals en alguns productes és més durant l'etapa d'ús que no durant el procés de producció. De totes maneres, a veure, el tèxtil també hauríem de centrar-nos una mica en el sentit de dir que només el 60% de l'activitat del sector tèxtil és indumentària. El 40% restant és el que s'anomena el tèxtil de la llar, una planta de qualsevol grans magatzems, i el sector dels tèxtils tècnics. Amb una llar mitja espanyola es calcula que hi ha 300 quilos de productes tèxtils, llençols, tovalloles, mantes, catifes, cortines, de mitjana. Deu haver-hi cases de 100 i de 1.000, no? Per tant, no únicament el sector de la indumentària. I finalment, el sector dels tèxtils tècnics, amb un cotxe, per exemple, hi ha uns 30 quilos de productes tèxtils a les rodes, hi ha filaments de polièster, l'airbag, el cinturó de seguretat, els filtres d'aire, el del gasoil, els farciments interiors. Per tant, quan parlem de tèxtil, acostumem a associar-ho única i exclusivament a la indumentària, que efectivament és la part potser més rellevant, però precisament a Europa el tèxtil que tira més i té més valor afegit és el tèxtil tècnic.
Ara quan sentia l'Enric em ve al cap aquesta paraula que utilitzem els economistes, transversal, un efecte transversal. Doncs el tèxtil ho és, Laura, déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, ara estava parlant i
tenim tèxtil arreu.
Sí, sí, sí.
Com valores aquesta situació, no? Tu creus que la gent té consciència de tot això? Ara quan l'Enric parlava de que fins i tot els pneumàtics, no, tenen una part,
sí,
no, per resumir-ho, de tèxtil, de ben segur que els ciutadans això no tenim ni la més remota idea.
No es veu. Jo mateixa ara mateix estava... Nosaltres analitzem d'una manera més global, estava veient que realment els tèxtils són a tot arreu. Estem rodejats.
I què analitzeu vosaltres des de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma?
Nosaltres intentem analitzar la sostenibilitat de les economies, de les societats, des d'una manera no només econòmica o no només d'emissions de CO2, sinó intentar entendre com... les societats estan situant el seu treball dins de la indústria dels serveis i com aquesta indústria, aquests serveis, consumeixen energia, aigua, per produir les coses que al final consumeixen les societats.
I els outputs, els productes.
Sí, exacte. I això està tot relacionat de manera global a través del comerç internacional.
I ho estem fent molt malament, no? Des del punt de vista de la contaminació.
Sí, realment sí, però és difícil de posar-se a treballar.
I que reaccionin i que s'apliquin canvis, entenc,
exacte,
no? Aquesta sostenibilitat, clar, tots parlem de sostenibilitat, però també implantar-la no és gens senzill, no?
No, si no ja ens hi estaríem posant de valent. Però encara hem d'aprendre molt.
I tant que hem d'aprendre. No sé si acabarem aprenent. De fet, a l'informe de l'Agència Europea de l'Energia, la producció d'energia, valgui la redundància, a través de combustibles fòssils, el sector tèxtil, el miner, l'agropecuari, presenten alts nivells d'emissions. O sigui, no només el tèxtil, sinó també tenim el miner, l'agropecuari. I clar, els combustibles fòssils, tots tenim a l'imaginari col·lectiu el que són les grans plantes petroleres, no? Podem passar al positiu, ara, no? Enric, quines mesures es poden prendre, no, per minimitzar aquestes emissions que a mi m'has deixat com, no sé, com al·lucinat, és la paraula que em ve, quan m'has parlat que tenim tant tèxtil per totes bandes.
Si parlem de roba, el principal problema és l'hiperconsum. Ara que hem començat les rebaixes, crec que és una reflexió interessant fer-ho en aquests dies. Pensem que els darrers 15 anys la venda de roba a nivell mundial s'ha duplicat. S'ha duplicat.
Per tant, disminuir el consum, no? Podríem dir.
Però curiosament s'ha duplicat, però el dia que deixem de fer servir aquesta peça de roba l'hem fet servir un 36% menys de vegades. Això a Europa. A la Xina és del 70%. Vull dir, això és conseqüència d'aquest model...
O sigui que quasi bé no se la posen.
Quasi bé no se la posen. Pensem que una samarreta es dissenya perquè aguanti 15-20 rentats. Vull dir que estem parlant d'un model hiperconsumista basat en el principi del fast fashion, que consisteix en fer col·leccions cada 3 o 4 setmanes.
Sí, moda ràpida, no?
Moda ràpida. Clar, la conseqüència d'això és que el consum de recursos, d'energia, d'aigua, de fibres, etc., és absolutament brutal. Llavors, és clar, aquest model és clarament insostenible. Hem d'anar a un model que ens faci reflexionar sobre una nova cultura de la moda, de la mateixa manera que vam parlar de la nova cultura de l'aigua, de l'energia. Això no es pot aguantar.
Bueno, Laura, aquesta nova cultura de la moda, sobretot entre les dones, no? Perquè els homes ens hem apuntat, també, no et pensis, també, però vosaltres sou líders amb això, no? Jo diria. Potser és una quimera, no? Perquè jo cada cop més, tant homes com dones, estan, bueno, preocupats per la seva estètica, per estar guapos, per comprar-se, com ara deia l'Enric, doncs una samarreta que potser te la poses als xinesos un cop.
Sí, realment sí.
Això és una quimera, no?
Clar, això es trasllada a totes les tipus de productes de... que tenim a l'abast. Anem a un centre comercial i volem l'últim mòbil o el que sigui. És molt difícil, perquè sí, és això, que se'ns posen unes expectatives de vida i de com hem de ser i les hem de seguir per poder mantenir-nos dins la societat, no? Per exemple, a una altra, és una altra perspectiva, no? Però per mantenir el nostre ritme de vida, anar a treballar, de poder tenir una família, hem d'anar ràpid, necessitem un cotxe. Doncs és una cosa menys banal com la moda, però necessitem certs nivells de consum per poder mantenir-nos dins de la societat.
I tant. Certs nivells de consum. M'ha agradat el del fast fashion que has comentat. Aquesta seria una primera, diguem, mesura a corregir, no? O sigui, que tinguéssim la consciència aquesta. Alguna més que puguem il·lustrar als oients per ajudar-los,
sí,
no?
A veure, és complicat, perquè comprar... La compra d'una peça de roba és un acte emocional. Quan tu vas a una botiga, precisament, i això ho saben els que venen roba, no? És a dir, que et fan... Finalment, anem la nostra forma de vestir configura la nostra autoimatge i d'alguna manera tu projectes l'imatge que tu vols donar i la indumentària és un element bàsic, Però, esclar, davant d'aquests actes emocionals, condicionats per l'economia, evidentment, és un tema difícil de... Per això parlava d'una nova cultura de la moda, que cal una reflexió una mica més enllà de la necessitat primària d'anar vestits. I llavors, evidentment, que hi ha... Quins camins hi ha? Doncs, bueno, aquesta roba, quan s'acaba la vida útil, el que s'ha de fer és tornar-la a aprofitar. Sigui triturant per tornar a obtenir fibra, per tornar a fer fil i per tornar a teixir.
Reciclatge.
Sigui perquè aquesta roba, si està en bon estat, pot haver-hi un mercat de segona mà. Sigui per el que s'anomena la servitització de l'economia. Hi ha empreses, per exemple, a Londres hi ha una empresa que tu pagues $1,200 a l'any i tens dret a canviar 10 peces de roba a la setmana.
Uf.
És a dir, que tu... Quin avantatge té? És que al teu armari només tens 10 penjarrobes. I en llocs on l'espai és car, com a Londres, el lloguer dels pisos és car, doncs és una solució interessant. Això no vol dir que canviï tot.
I que sigui aplicable, perquè sigui aplicable. Aquí ho veig inimaginable, no? Com ho veus tu, Laura?
Sí, es parla molt d'això de la d'anar de la compra al servei... Jo veig que és molt complex mantenir el flux de diners que es genera comprant molta roba a passar-ho a serveis. No tinc la resposta.
però suposo que ho veus complexa com de ben segur tots els oients d'aquesta nit ho veuen dificilíssim, això que està passant a Londres o que han proposat a Londres. Jo aquí no m'ho imagino.
Però sí, aquí la roba de segona mà està mal vist, diguéssim. Cosa que en determinats àmbits de Londres, al contrari, està ben vist anar vestit de segona mà. Inclús jo crec que és un tema cultural. Aquí la roba... Oh, no, jo és que em posaré una roba d'una altra persona que l'ha fet servir per higiene. En canvi, anem a prendre un cafè i en aquella tassa quantes persones han begut i no ens fa mania, no? És a dir, que és un tema cultural, però alguna cosa d'aquestes anirà ampliant-se, És a dir, que el tema de la servitització... A veure, a casa necessitem una rentadora? No, a casa necessitem roba neta. En una oficina necessitem una fotocopiadora? No, necessitem fotocòpies. De fet, Rancherox va començar a vendre fotocopiadores i ara les lloga. Per cert, des de que ho fa, duren més perquè són seves. I, per tant, hi ha una optimització dels recursos materials molt notable. És a dir, que la servitització és una tendència interessant que contribueix a desmaterialitzar l'economia.
Com sempre, canvis culturals que incideixen en l'economia són claus, Com, per exemple, aquesta nit de l'Econòmics estem parlant de la contaminació. Sobta que la major part de la contaminació de l'aigua i de l'aire per part d'Europa s'ubica en quatre països, Laura. Estem parlant de Regne Unit, Alemanya, França i Polònia. És possible, desenvolupar un teixit industrial respectuós amb el medi ambient? Vosaltres que tracteu els recursos...
Sí.
És possible o hem de pensar en anar a viure a la Lluna?
Clar, això que els països més contaminants siguin també dels més grans té cert sentit, no? Perquè si hi ha més activitat perquè són més grans, té sentit. Crec que l'activitat industrial, per la seva mateixa natura, hi ha un nivell d'energia, d'intensitat energètica i de recursos que no podem evitar. Llavors, no hem de pensar tant en l'eficiència d'aquests processos, que també és necessària i hem de veure-ho, sinó en el consum de productes finals. Està tot molt lligat al consumir la producció.
Però és que jo quan et deia allò de la Lluna és que s'han fet fins i tot pel·lícules, pel·lícules hollywoodienses, no documentals, com apuntàvem a l'entradeta de l'Economist, que com sempre recomanem pel·lícules interessants. Aquesta és una meravella. Aquells oients que no l'heu vist, us recomano que la veieu, el documental The Mind, mañana, demà. Quan et parlava de la Lluna, s'han fet pel·lícules de que al final el planeta s'està explotant d'una forma extrema, i quan això doncs ens quedi com una passa de Corinto, agafarem unes naus i ens anirem a un altre planeta, encara que sembli això pues una mica ciència-ficció, no? Però és ciència-ficció, però en canvi no estem reaccionant. És que no hi ha una reacció. Costa veure... doncs com aquestes idees que ens explicava ara l'Enric de Londres, doncs no sé, potser a Londres ho aconseguiran, no ho sé, però que costa, no? És a dir, tu creus que els empresaris potser ja estan pensant, els grans empresaris, en dir, bueno, doncs quan això s'acabi ja ens anirem a un altre lloc? O és ciència ficció?
Jo crec que hi ha gent que ho pensa de debò.
Enric. Sí.
No, a veure, que pot haver una indústria amb un comportament ambiental millor és evident, i de fet s'estan fent coses, i moltes, i en el sector tèxtil també, vull dir, les coses no siguem catastrofistes, al contrari, jo crec que hi ha una consciència de què el com s'ha de fer. El problema és la velocitat que requereix això és superior a la que estem reaccionant, és un tema de tempos. Però el sector industrial, sigui el que sigui tèxtil, etc., el consumir aigua i energia són costos, i per tant el primer interessat en reduir-los són ells per ser més competitius, i en aquest sentit s'està avançant, és un tema de velocitat.
No siguem catastrofistes, hem fet una mica de Hollywood, perquè el planeta Terra ens l'estimem moltíssim. I ara fem una pausa a la tertúlia d'actualitat per presentar-vos l'oferta laboral de l'Economics. Per això comptem amb Cristina López, directora d'oficina de Randstad a Rubí. Molt bona nit, Cristina.
Bona nit, Víctor.
Cristina, quina empresa està cercant persones per treballar a la seva organització?
Actualment tenim a la nostra zona una important empresa, que és el sector d'arts gràfiques, que es dedica a la fabricació d'embalatge i accessoris per a la gestió de logística.
I quin perfil estan buscant aquests senyors de les arts gràfiques?
El perfil és bastant bàsic. Són operaris carretoners sense cap tipus de formació específica. Això sí, han de tenir carnet de carretoner en vigor. Han de ser persones dinàmiques i a poder ser amb experiència en el sector d'arts gràfiques.
I quin sou oferteu per aquesta posició de feina?
El salari, Víctor, és segons conveni. Ofertem per aquesta posició 8-30 euros l'hora, bruts.
Doncs avui estem ofertant a l'Economics feina per un operari per treballar una empresa del sector de les arts gràfiques amb un sou brut hora de 8,30 euros. Cristina, parla'ns de la projecció de la persona seleccionada. Quin futur pot tenir dins aquesta empresa de les arts gràfiques?
Mira, a priori és un contracte d'obra i servei, és un contracte de llarga duració i també depèn una miqueta de la projecció de la persona, però si tot va bé hi ha la possibilitat d'incorporació per empresa, a mig plaç.
I per optar al lloc de feina, el més important, que han de fer els oients de Ràdio 4 que estiguin interessats?
Una de les opcions seria apuntar-se a la nostra web, que és www.randstad.es. Aquesta oferta, de fet, ja la vam publicar amb el títol Operari d'Arts Gràfiques. La segona opció també podria ser trucar al nostre telèfon directe d'oficina, que és el 93-697-7970, o bé, si no, personar-se directament a l'oficina. Estem aquí a Rubí, al carrer Verge de Fàtima, número 59.
Doncs us recordo les coordenades de contacte per accedir a l'oferta laboral d'aquesta nit de l'Economics. Podeu entrar a la web randstad.es o bé trucar al telèfon al 93-697-7970, o bé, com us apuntava la Cristina, personar-vos físicament a l'oficina Randstad a Rubí. Cristina, moltíssimes gràcies per ser nosaltres aquí, a l'Econòmics.
Gràcies a tu, Víctor. Bona nit. Gràcies.
Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
Continuem la tertúlia de l'Econòmics amb Enric Carrera, director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Laura Pérez, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. I estem parlant dels sectors industrials més contaminants del món. Dins de la indústria tèxtil, una dada que sorprèn, i ja n'has donat moltes, Enric, però una dada que sorprèn és que per fabricar uns texans es necessiten entre 10.000 i 17.000 litres d'aigua. Mediambientalment, el sector tèxtil sembla un sector molt, molt, molt inviable, no?, per ser dolç amb el medi ambient.
Bueno, efectivament, el sector tèxtil consumeix molta aigua. De fet, tots els processos de tintura s'utilitza l'aigua com a mitjà de transport dels productes químics que donen propietats de color i propietats d'ús dels teixits, i per tant són grans consumidors d'aigua. També en aquests números haurien d'incloure el conreu del cotó. Aquests texans s'han fet en cotó, el cotó hi ha de secar i de regadiu, i efectivament estem parlant que la producció tèxtil, inclòs el conreu del cotó, consumeix 93.000 milions de metres cúbics d'aigua a l'any. Estem, per tant, davant d'un sector. Ara, aquesta aigua, almenys a casa nostra, és de pura i no vol dir pas...
Es recicla.
No vol dir pas, justament, al nostre país el sistema de depuració d'aigües és bastant bo en comparació amb altres comunitats autònomes.
Que bé. Si ampliem la mirada, veiem com el problema de la contaminació ja no se centra a Occident. El país que més emissions emet a l'atmosfera és la Xina, amb gairebé un terç del total mundial, seguit dels Estats Units, Índia, Rússia i Japó. Laura, els xinesos comencen a liderar el PIB, encara que la gent no ho sap, però estan a 3.000 bilions de dòlars als Estats Units, o sigui, encara estan per sota, estan als segons, però per sota del lideratge de l'economia mundial. Però sembla que ja tenen un lideratge, no tan ben volgut.
Doncs sí, la Xina és un país enorme i hi ha milions de persones vivint. Encara està en desenvolupament i està fent créixer la seva indústria. Està movent molta gent de les zones rurals a les ciutats està transformant la seva economia d'una manera brutal. Llavors, és raonable, o sigui, és lògic que hagin augmentat les seves emissions. A més, des dels països anomenats industrialitzats, hi ha hagut un procés brutal de desindustrialització, i aquesta indústria s'ha portat molt a la Xina des dels anys 2000. Llavors, no podem culpabilitzar tampoc de la contaminació a la Xina, perquè al final molts dels productes que consumim venen d'allà.
O sigui, el consumidor té una responsabilitat també. Insinuant això o no? Perquè potser els consumidors tindrien que tenir, no?, això, un workshop dins el cap, no? Una bombeta que s'encén i... Ups!
Potser no necessito aquest cotxe nou o el que sigui. Sí. Llavors, són un cúmul de coses, hi ha moltes responsabilitats, i al final la seva economia, si la volen desenvolupar, també és una responsabilitat seva que... No sé, el tema de la responsabilitat és un tema molt complex.
Molt complex. Ens queden 2 minutets. Cada cop hi ha més veus que pronostiquen una fallida de l'assoliment de l'acord de París, i jo faig snif. En matèria de canvi climàtic, què en penseu d'això? Què en penseu? Un minut per tu, Enric, un minut per tu, Laura. Farà fallida l'acord de París?
Molt bones paraules i pocs fets, sincerament. Jo crec que aquests acords, és interessant tot el que es diu, jo crec que marca tendències, però el grau d'assoliment és molt baix, i per tant jo crec que...
No ets optimista.
Amb això no, perquè són... Clar, per exemple, ara el que acabàvem de comentar, les emissions de la Xina, és que la Xina emiteix molt... Bueno, una gran part són articles produïts per nosaltres. Per tant, les emissions els hi hem d'assignar a ells o són nostres, aquestes emissions? Per tant, aquí darrere hi ha molta política a l'hora de com es fan els càlculs, el nivell de responsabilitat, el per càpita, etc. Per tant, lamentablement, jo crec que és interessant, s'ha d'estar al cas, segurament marca unes tendències, però el compliment és molt baix.
Laura, la teva opinió. L'acord de París, ets més optimista que l'Enric?
L'acord de París ja de per si no és molt ambiciós i amb els últims moviments de nous governants als Estats Units, a Brasil, no podem esperar gaire no, esperances.
És a dir, que la decisió de Trump també ha influït d'alguna manera en que aquest acord de París potser d'alguna manera tingui menys impacte, menys futur, menys esperança?
Sí, sí, hi ha tota una lluita política del debat de la responsabilitat, de qui ha d'emetre menys, com s'ha de repartir el pastís d'emissions, i és...
Bueno, com veieu...
Ja ho diuen, fins i tot la Unió Europea sap que és conscient que és molt difícil arribar-hi.
Doncs com veieu, els tertulians de l'Econòmics aquesta nit no són gaire optimistes. Però bueno, nosaltres podem fer coses, i l'economia circular és una meravella. Avui hem parlat de sectors industrials contaminants, de fet, dels més contaminants del món. Jo vull agrair moltíssim a Enric Carrera, director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya, haver estat amb nosaltres aquesta nit a l'Econòmics. Gràcies, Enric.
Gràcies a vosaltres.
I a Laura Pérez, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Laura, gràcies per compartir moments a ràdio.
Moltes gràcies. No world to come, there's no world to come.